Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. La consellera de la presidència i portaveu del govern, Elsa Artadi, ha defensat que el govern no pot renunciar al dret de l'autodeterminació ni a la unilateralitat. Artadi ha volgut deixar clar que la prioritat és la negociació, però en cas que no sigui possible, ha apostat per seguir el camí cap a la independència. Encara en un altre sentit, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Reus porten a terme aquest dilluns al matí una operació policial contra les connexions fraudulentes d'electricitat en pisos del barri de Sant Josep Obrer de la ciutat. L'actuació se centra en una seixantena d'habitatges, la majoria dels quals estan ocupats il·legalment, on s'hauria detectat l'existència d'un frau de fluid elèctric. Segons fonts policials, no es descarta que durant l'operatiu es localitzin plantacions indoor de marihuana. L'actuació mobilitza un ampli dispositiu policial amb una quinzena de dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Reus, a més de diverses unitats de l'ARRO i d'equips d'investigació. En concret, els agents actuen als carrers Mare de Déu de Guadalupe, Mare de Déu de la Cabeza, Mare de Déu de la Macarena i Mare de Déu de Saliente, els quals han quedat tallats al trànsit. L'operatiu policial ha començat als vols de les 9 del matí i la previsió és que s'allargui fins al migdia. En un altre sentit, també us expliquem que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya incorpora a partir d'avui una nova circulació comercial entre Sant Cugat del Vallès i Barcelona a primera hora del matí dels dies laborables. Aquest tren efectuarà la seva sortida a les 7:56 minuts de l'estació de Sants al matí i circularà ininterrompudament i sense aturar-se cap a l'estació fins a Sarrià. Cugat.cat, Alba Triador, bon dia, explica'ns.
Bon dia. A partir de Sarrià, el tren seguirà fins a plaça Catalunya, fent el mateix horari que fa actualment el tren de la línia L6, que surt de Sarrià a les 8:12 del matí. L'empresa ferroviària explica que aquesta nova circulació no suposarà cap modificació dels horaris dels trens que ja circulen per la línia Barcelona-Vallès. El motiu de que aquesta circulació no suposi una modificació d'aquests horaris és que actualment aquest tren ja circula 8 diàriament entre el dipòsit de Ferrocarrils i Sarrià. Un trajecte necessari, asseguren, per poder oferir el servei urbà de la línia. Aquesta modificació permetrà que els usuaris de Sant Cugat puguin aprofitar una circulació existent i alleugerir la congestió de la línia Barcelona-Vallès a hora punta del matí. Recordem que l'estació de Sant Cugat va registrar 3.769.000 viatgers el 2017 i és, després de Plaça Catalunya, Provença, Plaça Espanya i Sarrià, la que registra més usuaris de tota la xarxa de ferrocarrils.
I afegirem en un altre sentit que Mollet del Vallès ha encetat una nova contractació del programa Treball als Barris, que impulsa amb la seva empresa municipal d'ocupació, la ENFO. En concret, són 21 persones que tindran un contracte per 6 mesos. Ens ho detalla el company de Ràdio Mollet, José Luis Rodríguez.
Bon dia. L'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant ENFO, ha contractat 21 persones en situació d'atur que faran tasques d'obra, jardineria i de neteja al barri de Planellador. Aquests plans d'ocupació s'adrecen a persones en situació d'atur que no cobren la prestació per desocupació, amb baixa qualificació professional i en risc d'exclusió social. Des de l'any 2010 s'hauran contractat un total de 135 persones a través d'aquest programa de treball als barris. Ho ha destacat aquest programa el regidor d'Ocupació i vicepresident d'ENFO de Mollet, Raül Broto.
I per tant, doncs, un cop més, l'Ajuntament aposta per aquesta contractació directa, en aquest cas via treball als barris, i nosaltres doncs, pensem que està molt bé, que és útil aquest programa focalitzat en el barri de Planellador i que a més doncs, això dona oportunitats a persones que doncs potser portaven molt temps a l'atur o que tenien dificultats per insertar-se i per tant doncs esperem que aquests 6 mesos que treballin aquí siguin un trampolí doncs cap a una futura feina en el mercat laboral.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris i cofinançada pel Ministeri de Treball i Seguretat Social.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Són les 11 i 5 minuts. Avui és dilluns, dia 4. Comencem una nova setmana, la primera complerta d'aquest mes de juny. I comencem una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. En tota una sèrie de continguts que, com sempre, en el sumari els expliquem el que tractarà aquesta primera hora des d'ara fins al punt de les 12. Bé, començarem primer parlant del temps. Sabrem com està la situació meteorològicament parlant, amb els valors que ens portaran des de meteolescala.com, si és que parléssim de, o parlem més ben dit, de terra endins, de l'allà de la Closa del Llop, i la que està arran del mar, l'estació del Club Nàutic L'Escala, per saber doncs, aquests contrastos que hi ha entre l'estació que ens toca més al mar amb l'estació que està més cap a l'interior. A vegades hi ha hagut moments que han coincidit i altres moments que hi ha hagut molta varietat entre una temperatura d'una banda a l'altra. Veurem, aviam, a partir d'avui, aquesta setmana, què tal estan aquestes dues temperatures, si estan molt lluny o s'acosten bastant. I com ja he explicat, és sempre la previsió que ens porta en Sergi Corral des del seu blog. Això per una banda. Per l'altra banda, també sabrem què parla avui la premsa general. Ens ho explicaran a l'equip de notícies en xarxa edició matí, amb les veus de l'Helena Puigdueta, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujador. No ens falta mai de felicitar els que celebren el seu sant i els que celebren el seu aniversari. I també, com no, explicarem què passava ara fa un any, quina era una de les notícies que es donava a l'informatiu. I ara en fa 5, doncs també sabrem què passava ara fa 5 anys, que ja és més difícil de recordar. Ara fa un any sí que més o menys la gent pot saber què feia, però ara ja fa 5 ja costa més. Avui el refrany amb la dita del dia li deixarem amb la veu de Víctor Pàmies, especialista en refranyer popular i també en dites o frases fetes. Tot això ens portarà ja a l'un per un amb la Montse Hidalgo, que avui fa una entrevista a Dolores Conquero, autora del llibre Amores contra el tiempo. L'obra recull les històries d'amor de 9 dones famoses de diferents èpoques que van haver de lluitar contra els prejudicis socials per tenir parelles més joves. I avui també és el dia de l'esport, amb l'Eli Jiménez, que ens explica aquests esports que són minoritaris, que no tenen portades als diaris, que tenen poc ressò, però que hi són, que hi són. I avui sí que és un d'aquests esports que estranya de veure què hi és, perquè són d'aquests mínimament practicats, com és el críquet, un esport doncs, que en altres països doncs sí que és un d'aquests que té molts adeptes i seguidors, però aquí veurem, aviam què ens explica l'Eli Jiménez, si aquí és un esport que es practica, si hi ha competicions i si hi ha jugadors destacats. Tot això en aquesta secció que ens porta a l'altre esport. I en tot això doncs, arribarem al punt de les 12 i també ho farem, com no, amb música. La música de la llista dels 7 capdavanters. Tenim 2 candidats a entrar a aquesta llista i també tenim cançons que en formen part i també doncs, en nou número 1. Estem en aquesta setmana, doncs que estem més ben dit en unes setmanes que veiem que el número 1 va variar. No aguanta el número 1 a la llista, no aguanta un parell de setmanes, sinó que cada setmana veiem que hi ha el número 1 és diferent. I el que era el número 1, doncs a vegades està o en una segona posició, o que aquesta vegada està en una tercera. Molt bé, tot això és el que tenim previst per aquesta hora, i si ens volen acompanyar, sempre molt benvinguts. Bé, que començarem i ho farem amb el temps. Thank you. Sempre ens serveixen els primers compassos d'aquesta sintonia per actualitzar els valors, perquè en un moment, allò on t'hi posava, per dir-ho d'una manera, 20 en 1, en un moment d'actualització hi pot posar-hi 19 en 8. Bé, comencem per terra endins, amb una temperatura de 21 graus en 1, amb una humitat del 79%. I si anem a arran de mar, 20 en 4, amb una humitat del 83%. Vol dir que no hi ha, de moment no hi ha aquella proximitat que hi ha hagut altres dies, avui no hi és, hi ha aquestes dues diferències en quant a una banda en quant a l'altra. Bé, doncs deixant les temperatures, anem a la previsió, a veure com comencem aquesta setmana, el que és el dia d'avui, i també el que tenim, el que queda de dia d'avui, també tot el que tindrem pel dia de demà. Avui hem començat amb un cel variable de matinada, encara amb algunes nuvolades. Al matí quedarà molt més serè i a migdia i tarda tornaran a créixer nuvolades, amb abundants a l'interior i muntanya, ambient altre cop temperat. El vent, oratge, molt fluix de matinada, és el que hem començat el dia, i ara al migdia ha de bufar marinada fluixa de xaloc de força 2-3 que anirà tombant cap a migjorn a la tarda i vespre. I pel que fa al dimarts, demà dimarts, dia 5, amb un cel variable de matinada i matí, quan passaran bandes de núvols alts d'est a oest. Al migdia creixeran nuvolades que podran acabar descarregant algun xàfec a primera hora de la tarda. Les nuvolades es mantindran fins al final del dia amb un panorama força tapat. El vent, calma de matinada, marinada fluixa de xaloc a migjorn, a migdia i tarda de força 2-3. I la mar arrissada tot el dia. Atenció, perquè la temperatura de l'aigua de mar ha fet una pujada important. Quasi hem passat tota la setmana amb aquells 18 graus, que no hi havia manera de que variessin, i ara doncs, tenim una temperatura del mar amb 20 graus en 7. Hem passat de 18 a 20 en 7, una pujada important. Bé, doncs això és el que dona de si el temps, a la primera de les seccions que tenim per començar sempre aquest matí en xarxa, el més calent a l'Aigüera. I la segona és aquella que ens agrada saber què ens parla la premsa en general. Amb les veus de l'Helena, la Thaís i l'Oriol Pujador, equip de Notícies en Xarxa, edició matí.
De nou protagonisme per la premsa. De nou expliquem què és el que situen a la primera pàgina les principals publicacions. Hem explicat ja les del territori, hem explicat ja el contingut de la premsa local i comarcal. Per tant, ens fixem ara en el cantó del quiosc on hi són les portades de la premsa generalista, diaris editats a Catalunya, que repassem també amb Thaís Trujillo. Thaís, molt bon dia.
Bon dia.
Avui s'evidencia allò que dèiem, que amb l'arrencada de la setmana tota la classe política, tant aquí com a Madrid, es posa en dansa per intentar revertir tots els canvis que s'han viscut en les darreres 72 hores. Comencem amb portada del diari Ara, obren edició anunciant que Torra i Sánchez ja busquen una data per reunir-se.
Sí, el mandatari català confirma a TV3 que ha contactat amb el líder espanyol per a la trobada i, mentrestant, el president i els consellers faran un traspàs simbòlic amb els empresonats i els exiliats. L'Ara també ens informa que el Partit Popular amenaça d'esmenar els comptes al Senat mentre el nou president espanyol prepara una agenda social.
Per cert, que en portada d'aquest diari de l'Ara també llegim una de les qüestions que hem explicat aquí ja al nostre informatiu, la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha decidit tombar l'atenció sanitària als immigrants.
I per tancar, el diari destaca que s'han identificat els denunciats per una violació múltiple a la sala Ras Matàs de Barcelona. L'agressió s'hauria produït en un dels seus camerinos.
Cop d'ull ara a La Vanguardia, que encapçala la portada titulant que el Partit Popular assumeix que Mariano Rajoy no tornarà a ser candidat.
I apunta que Soraya Sáenz de Santamaría i Núñez Feijóo són els relleus més ben situats. I encara, de la crònica política, La Vanguardia també posa el focus en el PSOE. Diu que els barons socialistes estan a l'expectativa amb Sánchez.
Doncs de la plana internacional, el diari explica que Merkel planteja un pressupost i una agència migratòria comuns.
Tot plegat en un diumenge negre per a les festeres, amb més de 50 morts i desenes de desapareguts.
Tercera portada del matí, portada ara del periòdico. Aquí també encapçalen l'edició d'avui amb l'obertura al Partit Popular de la carrera per la successió de Mariano Rajoy.
Diu que el relleu no es produirà abans de la tardor i que Feijóo és qui concita més consens. També titula que els populars tramen la revenja contra el PNB, mentre els socialistes preveuen que la dreta farà una oposició ferotge al govern de Pedro Sánchez. De la crònica social, el periòdico apunta que la renda garantida s'encalla amb només 1.500 ajudes en 8 mesos. Les entitats critiquen les traves de la Generalitat, que ha resolt el 5% de les sol·licituds.
I tanquem aquest repàs a la premsa generalista amb el punt avui. Prioritat revertir els danys del 155 és el titular que encapçala la portada.
I és que el nou executiu vol recuperar el control dels Mossos, restablir els organismes suprimits i les delegacions clausurades i restaurar també els càrrecs destituïts. També s'ha d'aixecar la intervenció financera. En clau de política local, i llegim al punt avui que l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, convida el PSC a reflexionar.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Era el resum de premsa que ens portava l'equip de notícies en xarxa edició matí. I d'una banda passem ja a l'altra, la tercera d'aquestes seccions que van una rere l'altra abans de fer aquest glob musical que ens serveix per passar d'una secció a l'altra, però aquesta sempre, ja saben els que ens van seguint dia a dia i per als que no, doncs els expliquem que les tres primeres sempre van seguides i vol dir que ara és aquell moment de sants, aniversaris, notícies i refrany. I comencem per els avui, dilluns dia 4, Santa Noemí, Santa Ruth, Sant Laureà i Sant Nicanor. I l'escrit que tenim aquí al costat ens diu, ens parla de les hortalisses de fulla verda que no s'haurien de conservar a la nevera més de 10 dies. A partir de llavors perden bona part dels seus nutrients. Fer una amanida verda és molt fàcil i amb tocs de tonyina, poma o nous guanya molt. És cert que venen bosses preparades amb les fulles ja triades, però si mireu el preu us adonareu que l'amanida surt a més de 12 euros al quilo. Dos queda dit. I en quant al sant del dia, a Santa Ruth, que és un personatge bíblic de l'Antic Testament, que el seu nom significa companya. I ara sí que ja passem al que són els aniversaris. Com sempre, en primer lloc, felicitar tots els oients que avui facin anys, que passin molt bon dia, i heu de saber, doncs, que avui també és el sant... Avui tenim tres noies, tres dones. Avui és femení aquest apartat. Tenim l'actriu Angelina Jolie, que en fa 43, la model Bart Rafaeli, que en fa 33, i una de la saga Chaplin, com és la Ona Chaplin, també actriu, que en fa 32. I què passava ara fa un any? Quina era la notícia que es donava als informatius? Es deia que aquest cap de setmana celebra el 42è plec de la Sardana de l'Escala, un plec dedicat enguany a la Unió de Celadors Històrics de l'Anxova i al compositor Josep Antoni López. Una plec que s'ha celebrat aquest cap de setmana, també el 43è, aquesta vegada el 43è, vol dir que ho recordarem d'aquí un any, i que... La pluja no va impedir, doncs, que el plec es portés a terme, tot i que va fer un xic la guitza, com sempre passa, com plou, perquè hem tingut un cap de setmana passat per aigua, però bé, sempre hi ha aquell plan B des que hi ha la sala polivalent d'aquestes activitats de carrer, tot el que es pugui, doncs, portar-ho allà. Però bé, el plec de la Sardana, doncs, es va poder, encara, doncs, poder fer. La pluja no va haver de suspendre cap de les activitats, perquè les del dissabte es van poder fer en tota normalitat i també com així és la plec de la Sardana. I què va passar ara fa 5 anys? Doncs que l'Ajuntament creava una nova tarifa de l'aparcament a la Plaça Nova. Bé, i és aquell moment que ens anem amb el refrany o la dita del dia que ens la porta Víctor Pàmies des del portal Festa Festa. I bé, interessant sempre escoltar com d'una frase o un refrany ell ens explica el seu significat.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
De vells, ningú en vol sofrir, però tothom vol envellir. Vivim en una societat que no ha sabut gestionar què fer amb les persones grans. Mentre que en altres societats la vellesa era símbol de saviesa i de respecte, ara mateix les persones grans ens fan nosa. Però com diu la dita, tothom vol fer-se gran, és clar. És cert que l'esperança de vida s'ha allargat molt, que les persones vivim ara molts més anys que abans i que la població es va envellint, perquè neixen pocs nadons com per fer baixar la taxa d'edat de la població. I no hem trobat l'encaix d'aquesta població gran, experta i encara vàlida i útil i per moltes tasques i funcions. I amb cada persona que se'n va un món irretrobable. De vells, ningú en vol sofrir, però tothom vol envellir.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, així ens ho explicava Víctor Pàmies, aquest de vell ningú en vol sofrir, però tothom vol envellir. I és aquell moment de fer aquest glob musical amb aquesta llista dels 7 capdavanters del programa que ens presenta la Cristina Cantal cada dissabte i cada diumenge. I el que fem el dilluns és recordar aquestes cançons que són candidates i també cançons que estan a la llista. I començarem per un grup que es diu Or. Or, que el nom és Onium Rabbits. I aquest grup, l'Or, es dedica a fer versions de cançons conegudes, com hi ha tants de grups, com poden ser els Diversiones, l'Orquestra Maribel i tants d'altres, però ell ho feia a Mallorca, perquè ells són mallorquins. I estan aquí, de candidats a la llista dels 7 capdavanters, amb aquesta cançó que porta per títol Carretera i Manta.
Xina, ses piràmides d'Egipte, ses platges de Tahití, o Cristo Redentor, i es d'oro de Wall Street. I quan era Grenlàndia, a l'aurora boreal, qualque cosa me faltava, qualcú qui dona sa mà, i ho vaig veure molt clar. Tornaré a casa nostra, que m'es meu si està molt bé. Carretera i manta i ja ho veuré. Ara, des de que m'has fut, els vestres són molt llars i aquí molt buit.
Són els Or, amb aquest Carretera i Manta, des de Mallorca, un grup que es dedicava a fer versions i que ara ha apostat per treure un treball discogràfic amb aquest títol, Carretera i Manta. I nosaltres també anem fent Carretera i Manta, i aquesta vegada amb la secció que ens porta cada dilluns la Montse Hidalgo. Aquest un per un, aquest espai que es fa una entrevista a un personatge anònim o conegut sobre la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. I aquesta vegada és una entrevista a Dolores Conquero, autora del llibre Amores contra el Tiempo, aquesta obra que recull les històries d'amor de nou dones famoses que en diferents èpoques van haver de lluitar contra els prejudicis socials per tenir parelles més joves.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Tothom coneix alguna història de parelles en què un dels membres és més gran que l'altre. Els prejudicis socials, però, fan que només en el cas que sigui la dona qui superi l'edat de l'home esdevé un fet destacat i en la majoria dels casos, lamentablement, acaba sent motiu de crítica. Ja fa anys que aquesta periodista investiga i documenta aquest tema, primer des d'un blog, ara també amb un llibre. Nascuda a Castro Urdiales, a Cantàbria, Dolores Conquero ens presenta Amores contra el Tiempo. Dolores Conquero, benvinguda, bienvenida. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Aún sigue siendo tabú que una mujer sea mayor que su pareja?
Sí, sí. Mucho más de lo que nos pensamos.
Amores contra el Tiempo recoge precisamente una selección de historias de amor. ¿Quiénes son sus protagonistas?
Pues mira, están a lo largo de los tiempos Diana de Poitiers, la reina Victoria de Inglaterra, Madame Curie, que tuvo una segunda pareja una vez muerto Pierre Curie, que era bastante más joven. Gala, la mujer de Salvador Dalí, Agatha Christie y Max Mallowan, Fiona Campbell-Thyssen, que fue el amor del hijo de Aristóteles Onassis, Mario Vargas Llosa, que tuvo un primer matrimonio con su tía Julia, que era 10 años mayor, y se montó un escándalo impresionante. Y bueno, no sé si me dejó alguna en el tintero, pero son 9 en total y están cogidas de diversas épocas y son historias muy diferentes.
Historias que no sé si recogen aquellas cosas a las que se enfrenta una mujer con una pareja de menor edad. ¿Cuáles son?
Pues mira, hay varios rasgos comunes. Uno sería la oposición de la propia familia. Otro sería la oposición de la familia de él. A veces hay cierta autocensura. A veces una mujer tampoco se lo permite a sí misma, pues porque es muy consciente de los prejuicios y de la que le cae encima, ¿no? Y yo te diría que esas son las tres cosas. Luego está el tema del paso del tiempo, que es que está ahí. O sea, por mucho que una mujer no quiera, en algún momento se va a poner a hacer cuentas y va a decir, bueno, ahora estoy con él, pero ¿y dentro de 10 años yo voy a tener esta edad, él va a tener esta otra? Eso, en mayor o menor medida, siempre está ahí.
¿Estos prejuicios dónde nacen? ¿En la capacidad reproductiva de las mujeres? ¿En algún pensamiento social?
Sí, bueno, esto es herencia del patriarcado. Durante muchos siglos ha sido así. Tiene mucho que ver, efectivamente, con la edad reproductiva de la mujer. Parece que en cuanto deja de poder tener hijos, entre comillas, se la aparta un poco. No gusta que tenga vida amorosa y en ese, bueno, ya sexual, imagínate. Entonces, en ese sentido, todo lo que sea recordar que una mujer madura, si está con un hombre joven, además, eso supone reafirmar su sexualidad, ¿no? Y eso hay algo que en general como que no gusta, ¿no? Y se prefiere apartar, ¿no? Esto naturalmente hoy en día no tiene sentido, entre otras cosas porque una mujer incluso más allá de la edad normal puede tener hijos con ayuda de la ciencia, ¿no? Son prejuicios que, bueno, vamos arrastrando y que conviene tener presente, pues, para irlos modificando poco a poco, ¿no?
¿Las críticas son feroces?
Pues a veces sí. A ver, a nadie le ponen una pistola al cuello por ello, como digo yo, ¿no? Pero las risas, las miradas, sí, sí pueden ser. Y yo comprendo, no todo el mundo es capaz de aguantar que te miren con lupa, por ejemplo, ¿no? Por la calle, ¿no? Además, me parece terriblemente injusto porque a ellos, en el caso contrario, no les ocurre lo mismo. Es más, al revés, les dan una palmadita en la espalda y dicen, jo, mira, tío, cómo te lo montas, ¿eh? Qué listo, qué espabilado eres, ¿no? Y a la mujer se la mira distinto. Parece mentira, pero en el siglo XXI esto sigue ocurriendo.
¿Cómo viven los hombres esa historia de amor con mujeres mayores?
Pues exactamente igual que a la inversa, porque ellos también tienen que aguantar las risitas, a lo mejor, de sus colegas, ¿no? Sí, además hay cierto prejuicio. Parece que si es una historia, si es un pasatiempo, a todo el mundo le parece más o menos bien, ¿no? Pero como quieras tener una relación más consolidada, entonces ya hay, no sé por qué está mucho, mucho peor visto, ¿no?
En su libro, las historias que recoge, aunque sean de tiempos anteriores al actual, ya se dan muchas cosas de las que pasan hoy en día. Por ejemplo, relaciones de mujeres más mayores que aportan hijos a la pareja. Uh-huh. No sé si ese es un debate, es un problema. ¿Cómo se vive esto?
Claro, es que lo que ocurre también de fondo es que, bueno, al hombre le ha venido muy bien, al hombre como género, que luego hay excepciones, ¿no? Le viene muy bien que haya este prejuicio y que en cambio no sea la inversa, porque así alarga su vida amorosa. Y el hombre sigue teniendo opciones con 50 y a veces hasta con 60 años, ¿no? Le viene genial, ¿no? Pero a lo largo de los tiempos, fíjate, analizando esto, es que estamos hablando de 3-4 siglos y esto no ha variado nada. Entonces es sorprendente, de verdad que es sorprendente y bueno, viene del patriarcado y viene de muchas otras cosas. Lo que pasa es que no me quiero poner excesivamente combativa, que luego me llueven los palos por ahí.
¿Son parejas más sólidas cuando hay una pareja de una mujer mayor que su compañero? ¿El amor es más verdadero?
A veces sí, porque cuando el amor tiene que derribar barreras, uno se lo cuestiona y solamente sigue ahí cuando realmente merece la pena. Entonces sí, en ese sentido quizás sí son grandes amores, ¿no?
¿Las mujeres mayores dejan de ser bellas y sexys? ¿Ese es otro de los límites, de las paredes que hay que derribar en el caso de una pareja de diferente edad?
Sí, porque además no es verdad. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que el culto a la belleza y a la perfección física es tan enorme que claro, esto se atreve a luchar contra ese prejuicio tan instalado, ¿no? Desde el momento que una mujer dice, vale, aquí estoy yo, tengo 40, tengo 50 años y no solo estoy estupenda y quiero amar y puedo amar, sino que además tengo quien me ame y esa ese hombre en teoría podría elegir a lo mejor a una mujer más joven, ¿no? Con lo cual es una reafirmación, sí, de nuestros derechos y de nuestra sexualidad, es verdad.
Le voy a pedir a Dolores Conquero que escoja un fragmento del libro y que lo comparta con nosotros.
Voy a coger un fragmento de la historia de la reina Victoria de Inglaterra, que cuando ya estaba viuda del príncipe Alberto, se enamoró de su criado John Brown, que tenía 7 años menos que ella, y eso fue un escándalo en la corte, ¿no? Entonces voy a leer un trocito que dice así. El escándalo fue impresionante. La prensa inglesa y la internacional se hicieron eco de la relación y se preguntaban si John Brown era su amante o su marido secreto. y lejos de tratar el asunto con respeto, fue con frecuencia objeto de chanzas y caricaturas, lo cual pone de manifiesto que, siendo como era una de las mujeres más poderosas de la Tierra, no se libró del doble rasero con que la sociedad contempla ciertos hechos según los protagonice un hombre y una mujer. María Sanz lo dijo bien claro: si hubiera sido un rey, habría podido mantener a un amante e incluso un harén sin escándalo de nadie. Está dicho todo.
Dolores Conquero nos ha presentado este libro, nos presenta este libro Amores contra el Tiempo, pero antes lleva tiempo ahí batallando y haciendo visible esta situación a través de su blog, minoviosmasjoven.com. ¿Con qué se encuentra?
Pues llevo 4 años, creé ese blog precisamente, bueno, pues porque una experiencia personal me hizo darme cuenta de esta enorme diferencia social y de género que había, porque yo hasta entonces no me había parado nunca a pensar en ello, ¿no? Y empecé a fijarme precisamente en el ejemplo de otras mujeres actuales, y también empecé a fijarme en cómo trataba el cine y la literatura este tema, porque al fin son reflejo de la sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, con un punto de ironía a veces, y recordaba las historias como eran, a veces acababan bien, otras mal, ¿no? Luego me empezó a escribir mucha gente y tuve que crear un apartado que se llamaba Cuéntanos tu historia, y bueno, ese blog de hace 4 años es el germen que llevó a que me fijara en historias de pioneras, como digo yo, ¿no?, que a lo largo de los tiempos vivieron una relación así. Y solo es el germen, pero esto es un libro que son 9 biografías muy completas, en las que la historia de amor es el centro, pero para entenderla es importante entender la personalidad de ellas y la época que les tocó vivir y sus circunstancias familiares, ¿no? O sea, el nexo en común es eso, que tuvieron un amor más joven, pero son biografías de 9 mujeres punteras.
Dolores Conquero, Amores contra el Tiempo, muchas gracias.
Muchas gracias. Suerte. Muchas gracias a vosotros.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Hem escoltat la proposta que ens ha fet avui amb aquesta entrevista amb Dolores Conquero, la Montse Hidalgo, la secció Un per Un. És aquell moment de tornar als globs musicals, avui amb les llistes dels 7 capdavanters, i anem amb l'altre, amb els altres, podríem dir, candidats, perquè és una parella amb Marcel Lázara i la Júlia Arrey. Marcel Lázara va ser durant temps un dels guitarristes i també cantant dels Charango, fins que va anar a viure a Brasil i va conèixer la seva actual parella, la Júlia Arrey, i ara han tornat amb un treball discogràfic i amb aquest tema que es titula Tot està per fer i que és un dels candidats a la llista dels 7 capdavanters. L'escoltem? Vinga.
Separant germans, tota batalla és un joc. joc de mans. He vist la fam perseguir l'engruna, créixer flors sobre la runa. He vist l'esquela de la humanitat a la favela dels nens soldats. Sota els fanals d'un món sense parpelles, la llum de les estrelles, entre les mans poció de vida, entre tots protegim el druida i no hi ha tsunami que ho pugui desfer. He vist marees de gent al carrer, la vida hauria de ser per tots igual i no hi ha prou terra per tant d'afany. Tots som part d'aquest engany, que tot està per fer. Company, tan senzill i tan estrany, el pitjor enemic del món creix i al final sempre és un mateix. Que tot està per fer. Company, tan senzill i tan estrany, el pitjor enemic del món creix i al final sempre és un mateix. He vist el sol esqueixant els camps, he vist llaurar amb les mans el sense terra. S'aferra un món que no té cura, l'aventura he fet camí, per fi ho entenc. He vist plorant els ulls de molta gent, perquè res és permanent excepte el canvi. Sé que ho podem fer. He vist marees de gent al carrer, la vida hauria de ser per tots igual i no hi ha prou terra per tant d'afany. Tots som part d'aquest engany, que tot està per fer. Company, tan senzill i tan estrany, el pitjor enemic del món creix i al final sempre és un mateix. Que tot està per fer. Company, tan senzill i tan estrany, el pitjor enemic del món creix i al final sempre és un mateix. Que tot està per fer. Ye-le-le-u-a, ye-le-le-u-a, ye-le-u-a, ye-le-le-le.
Marcel Lázara i Julia Rey, tot està per fer. El segon i últim dels candidats, perquè sempre n'hi ha dos, i ara a partir del proper Glob que fem musical ja seran els que formen part d'aquesta llista, els que hi van entrar la setmana passada i els que han anat pujant posicions i algun que n'han anat perdent. Bé, continuem a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I és aquell moment que l'Eli Jiménez ens parli de l'esport que té preparat per avui. I aquest esport que en aquí no ho sé, haurem d'escoltar a veure què ens explica aquest el críquet, si és un esport amb acceptació, si hi ha competicions, si hi ha jugadors d'aquests que destaquin, perquè sé que aquest esport sí que en altres països té bastant de seguidors i sí que hi ha competicions. Però veurem què ens explica d'aquests esports minoritaris, d'aquests esports que no tenen gaire ressò, però sí que hi ha una sèrie de practicants que hi juguen i és un esport que, bé, diríem que amb una certa part de la població sí que els hi pot interessar, els hi pot agradar. Altres potser no tant perquè el tenen més desconegut. Potser avui serà una manera de que coneixem més el que és el críquet.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que ens apropa als esports minoritaris de casa nostra. Avui continuem coneixent esports i ho fem de la mà d'un molt similar al beisbol i al softball, el críquet. Els orígens del críquet són molt incerts i han donat origen a multitud d'especulacions. La majoria dels investigadors, de fet, afirmen que el críquet es va inventar per nens britànics a l'edat mitjana. També es tenen dades d'un esport molt similar, que es deia Krieg, que ja el practicava el príncep Edward de Navenden, al 1300. Una altra reivindicació freqüent va ser la de la influència flamenca. Paul Campbell, professor del Departament d'Anglès i Teatre de l'Australian National University de Canberra, va descobrir un poema que data del 1533, on ja es fa referència al joc del críquet. Diu, de fet, que els flamencs són els reis dels críquets, els pals corbats que utilitzaven els pastors i utilitzaven també els teixidors per colpejar una bola. Orígens incerts, però que sí que és cert, és que ja el 1550 jugaven a algunes escoles i més tard, al segle XVII, el críquet es va expandir pel sud d'Anglaterra, on es jugaven partits organitzats d'11 jugadors per cada equip. A finals del segle XVIII ja era l'esport nacional d'Anglaterra i amb la creació de la Marylebone Cricket Club es van fixar les regles i es va supervisar el joc fins al 1959. Més tard es van fer alguns canvis i es va realitzar la primera Copa del Món al 1975. El cricket és molt popular principalment als països de la Mancomunitat Britànica de Nacions i en països del subcontinent indi. És, de fet, esport de masses. A Catalunya, el cricket va començar l'any 2007 quan Robert Massey, un home nascut a l'Índia, jugava a cricket al Parc Joan Miró de Barcelona amb uns quants amics. En aquell moment, en Màssic se li va córrer la possibilitat de crear el seu propi club. 8 anys després, concretament el passat 22 de març de 2015, es va fundar la Federació Catalana amb un pakistanès com a president i el propi Màssic com a vicepresident. Actualment aquest esport està creixent exponencialment i els seus jugadors disputen la Lliga Catalana. El cricket és un esport i pilota en el que s'enfronten dos equips d'11 jugadors cadascun. Es juga en un camp d'herba més o menys ovalat i amb una extensió que no pot ser inferior a la d'un camp de futbol. En el centre del camp hi ha un terreny rectangular conegut com a pitch. I avui, per conèixer més sobre aquest esport tan desconegut encara a casa nostra, hem parlat amb el Khalid Shahbaz. Ell és el primer president i també el fundador de la Federació Catalana de Cricket i és també l'actual president del Barcelona Cricket Club. Els anys també han anat passant en el món del cricket i malgrat la seva història a Catalunya no és massa llarga, sí que podem parlar de canvis notoris, sobretot pel que fa a l'espai i el nombre de jugadors.
Yo creo que poco año que llevas ha avanzado bastante. En el año 97 y 98 jugamos un parque de Barrio Trabal con una pelota de tenis. Y del 97 y 98, pues hasta 2018, pues tenemos una federación, tenemos una liga muy potente, con 38 clubes. Pues en poco años, en 20 años, yo creo que ha avanzado bastante.
Conforme l'esport ha anat creixent, també s'ha anat trobant amb diferents dificultats. Sobretot, i com ens explica l'expresident i fundador de la Federació Catalana de Cricket, l'espai.
Hombre, al principi de tot, el campo. Para jugar el cricket necesitas un campo casi doble que fútbol. Y como aquí no hay espacio tanto, por ejemplo, en Barcelona que llevamos más de 20 años y aún no tenemos espacio para jugar. Uh-huh. Pero cuando no hay un campo en bien condiciones, pues es difícil de practicar y estamos en ello, pero a ver cuándo.
Malgrat les dificultats que comentàvem, Catalunya constitueix una potència a nivell estatal amb 38 equips davant dels dos que hi ha a la resta del territori.
Si hablamos de campo, ellos tienen buen campo. Buen espacio para jugar, pero tenemos muchos, porque el resto de España que juega en la Liga Española, creo que hay 12 equipos total en toda España. Uh-huh. Y nosotros aquí en la Liga Catalana tenemos 38 Luego la selección española, tenemos año pasado que fue el torneo, pues habían casi 9 chicos desde Cataluña en equipo nacional.
El críquet va ser esport olímpic als Jocs Olímpics de París l'any 1900. Des d'aleshores no ha tornat a estar el programa olímpic. Volem conèixer per què i si l'esport es prepara o no per poder entrar en un futur.
Perquè antes el críquet antiguamente com un partit dura, hay un formato de 5 dies, hay otro formato de un dia. Para hacer una olimpiada, pues había que hacer algunos cambios. Y llevamos ya 4 o 5 años, hay un cambio de 20-20, que se dura un partido 3 horas y media, 4 horas. Y ahora hay un nuevo formato de 10-10, que un partido dura 1 hora y cuarto. Esos formatos que hacen corto es para que puedan entrar allí en una olimpiada.
Y una semana más parlem de género. ¿Será el cricket un esport femení? O tal com la majoria dels esports estarà encara molt masculinitzat? Coneguem la resposta.
Hay mujeres y hay hombres también. Es más de hombre que mujeres. Pero aquí hay mujeres que se interesan mucho. Si hay algunos equipos pequeños en algún colegio, pero como no hay un espacio para jugar bien, para hacer práctica, pues claro, hasta que no hay espacio, pues... será difícil, porque los chicos se juegan en parque, en calle, en diferente parking que hay, pero para las chicas se queda un poco difícil.
A Catalunya, ho dèiem a la introducció, hi ha una lliga catalana molt potent, completada amb una copa. A banda, els jugadors catalans competeixen també a nivell estatal i internacionalment, tal com ens ha explicat Xabàs.
Bueno, de moment tenim Liga Catalana, Liga Espanyola, luego tenim la Copa Catalana, Copa Ciudad de Barcelona. Luego hay un 2 torneo internacional que se juega en Murcia. Pues participan allí. Luego tenemos selección catalana absoluta. Fuimos un viaje a Malta. Luego tenemos los juveniles de Junior, que fuimos también a un torneo en Corfú de Grecia. Vamos avanzando poco a poco.
Acabem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
Uno de todos es Tanvir Ahmad. Es el chico que fue capitán de selección española. Fue capitán de selección catalana también. Y es un jugador que creo que tiene más nombre y se conoce internacionalmente. Luego está Armugan Khan, Nizar Ahmad. Y hoy por hoy está Arsiot Bach, Aves, Zulkarnain. Es así, hay una lista muy larga.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, hem conegut alguna coseta més sobre el críquet, aquest esport d'origen anglès, i que, com sempre, hi ha tota una mena d'esport que els pakistanesos i els hindús ho dominen com si res, eh? I bé, ens ha explicat doncs, tot el que comporta aquest esport i que bé, sí que hi ha una lliga i que hi ha jugadors importants i, en fi, hem conegut més coses d'aquest esport els que en aquí és un dels minoritaris i en altres països, com pugui ser l'Índia, Pakistan, Anglaterra, doncs sí que tenen tota una sèrie de seguidors i de jugadors importants. Bé, doncs, continuem a tindre xarxa el més calent a l'Aigüera, 11:53 minuts, 100 minuts per arribar al punt de les 12, i la música serà protagonista amb aquest tipus, amb aquestes cançons, de tipus re, aquestes cançons que formen part de la llista. Comencem per l'última, i entrava la setmana passada de candidata, ha entrat aquesta setmana, és l'Andrea Mir, amb aquest tema que porta per títol Arribes tard.
M'és ben indiferent si caus, ara em pertany el temps. T'he dit adeu i no em sap greu ferir-te. Amb l'herba sota els peus, vestida de mil veus del cel. Ara ho veig del tot cert, viuré el moment i no em detenc per dir-te. Arribes tard, arribes tard, arribes.
d'aquells que ho donen tot, si tot per fet t'adona no en saps gaire. He deixat de crear futurs en el meu cap, en va, eren minuts sagrats, no me'ls prendràs, només ets fum a l'aire.
Una bona cançó per posar sempre en els impuntuals, aquest Arribes tard d'Andrea Mir, que ocupa la posició número 7, l'última d'aquesta llista dels 7 capdavanters. Bé, i una altra de les cançons que escoltarem per arribar ja al punt de les 12 era d'una altra de les candidates la setmana passada a entrar a aquesta llista. Ho ha fet amb el número 6, és la Judith Nederman, que també amb una altra cançó havia estat en aquesta llista, i aquesta vegada veia, és aquesta que diu "No volem més cops". Judith Nederman.
Ofegaràs milers de crits, buidaràs els cagrells, brutes de sang les teves mans tacaran el teu nom. Qui sembra misèria recull la ràbia, ràbia del qui despert. La indiferència i la calma mata i defensa el seu dret a ser. I amb total impunitat tanqueu ulls que ja mai més podran mirar aquest món que està malalt, que agonitza d'avui i de maldat. I amb total impunitat colpegeu les nostres mans que estan amunt demanant que us atureu i així pugui ressonar la nostra veu. No volem més cops, no volem més cops, no seva història i recuperen el seu poder. I amb total impunitat tanqueu ulls que ja mai més podran mirar aquest món que està malalt, que agonitza d'egoisme i de maldat. I amb total impunitat colpegeu les nostres mans que estan al cel demanant que us atureu i així pugui ressonar la nostra veu.